L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 17 de novembre, destacarem... El Matarranya s'incorpora a la candidatura de les Terres de l'Ebre per ser reserva de la biosfera. Una línia subaquàtica posarà fi als problemes de subministrament elèctric al Trabucador. El Parc Natural del Delta de l'Ebre avança la campanya de rescat de peixos a l'Hemidelta Esquerra. Tot i la crisi, la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara torna a omplir. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La comarca del Matarranya participarà en la candidatura Ebre Biosfera que les Terres de l'Ebre presenten per ser reconegudes per la UNESCO com a reserva de la biosfera. La veïna comarca de la Franja de Ponent va decidir finalment incorporar-se al projecte conjunt i presentarà la seva part de la memòria al Departament de Medi Ambient del Govern aragonès. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, es va felicitar per la inclusió del Matarranya, que aportarà més coherència tècnica i solidesa a la candidatura. La memòria catalana i la de la part aragonesa es fusionaran en una sola per presentar-se al gener al Comitè Estatal del Programa Home i Biosfera de la UNESCO a Madrid. En la darrera reunió del Consell de Direcció de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Salvador va informar que, finalment, el Matarranya s'afegirà a la candidatura Ebre Biosfera per obtenir el reconeixement de la UNESCO com a reserva de la biosfera. Ahir dimarts es va tancar la memòria de les Terres de l'Ebre al projecte i el Matarranya tramitarà la seva part al govern aragonès. A principis d'any es fusionaran les dues memòries en una sola que es presentarà al Comitè Estatal del Programa Home i Biosfera. Salvador va assegurar que la incorporació de la comarca del Matarranya afegeix coherència tècnica al projecte que integra tota la zona del Parc Natural dels Ports. L'escoltem.
Finalment hem arribat a un punt de trobada i hem acabat d'arribar a l'acord i al plantejament de presentar la candidatura conjunta entre les Terres de l'Ebre i la comarca veïna del Matarranya. En esta candidatura conjunta hi guanyem en molts aspectes. En primer lloc, hi guanyem des de la perspectiva tècnica. El projecte és molt més coherent, donat que se li dona continuïtat a la zona nucli dels ports i incorporem dins de la candidatura de la reserva de la biosfera actius turístics i patrimonials molt importants de la zona del Matarranya. Per tant, hi guanyem coherència, hi guanyem en diversitat, hi guanyem en riquesa. Per altre costat, també una vegada siguéssim reconeguts com a reserva de la biosfera, s'haurà de constituir un òrgan gestor i aquest òrgan gestor treballarà conjuntament en l'àmbit territorial de les cinc comarques i això ens permetrà poder treballar des de la perspectiva ambiental i també des de la perspectiva turística en projectes que ens són comuns, com és la mateixa zona del Parc Natural dels Ports o com són projectes turístics com és la via verda. I finalment també és una possibilitat de treballar coordinadament cinc comarques que històricament tenim moltíssimes coses en comú, tenim una llengua, una cultura comuna i que també segur treballar conjuntament en aquest projecte intensificarà les relacions entre la zona del Matarranya i la zona de les Terres de l'Ebre i segurament serà un element positiu tant per les Terres de l'Ebre com per el Matarranya.
A més, el delegat també va destacar que el Comitè Home i Biosfera Estatal valora molt positivament que es presenti una candidatura intercomunitària, és a dir, de dos comunitats autònomes. Si prosperés la candidatura, Ebre Biosfera seria la reserva més gran de tot l'Estat. L'empresa que explota les salines de la Trinitat, Endesa i la Generalitat, van aconseguir, després de 8 anys, arribar a un principi d'acord per solucionar els problemes de subministrament elèctric a la punta de la Banya pels temporals que trenquen la barra del Trabucador. La setmana passada es va arribar a un acord pel qual s'executarà en els propers mesos una línia subaquàtica que transcorrerà per la part interior del Trabucador. Segons va explicar el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, aquesta línia no només resol els problemes de subministrament a l'empresa, sinó que també millora l'impacte visual i la seguretat de la línia actual. Escoltem el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno.
Finalment podem dir que la línia elèctrica del trabucador, hi haurà un abans i un després, no? La problemàtica línia en dificultats de subministrament i de seguretat que tenim en aquests moments passarà d'aquí pocs mesos a ser història, perquè s'ha arribat a un principi d'acord en posar, en substituir-la per una línia que serà semisoterrada o que serà subaquàtica, no? Passarà per l'interior de la barra del trabucador, des de més avallet de Poblenou, un cablejat, per tant no es veurà, i que anirà tapat per la pròpia arena del delta, no?
Jimeno va explicar que el principal escull per desencallar la solució definitiva era l'elevat cost que suposava soterrar la línia elèctrica, una inversió que superava el milió d'euros. Davant això, Endesa va proposar estudiar altres alternatives com el subministrament a partir d'energies renovables. El director dels Serveis Territorials de Medi Ambient va assegurar que aquesta possibilitat també es va descartar perquè el cost continuava sent elevat i perquè l'impacte sobre l'indret era considerable. En aquell moment, a principi de juliol, s'avaluava la possibilitat de fer una línia soterrada, però pel mar, cosa que abarateria una mica el projecte situant-lo en 700.000 euros. Segons va explicar Jimeno, aquesta quantia és assumible per totes les parts afectades i en pocs mesos s'executarà el projecte de construcció d'una línia subaquàtica de menys de 5 quilòmetres de longitud. Segons el principi d'acord al qual es va arribar, la empresa que explota les salines, Infosa, assumirà el 50% del cost. Endesa se farà càrrec d'un 30% i la Generalitat del 20% restant a càrrec del Departament de Medi Ambient i d'Economia a través de l'Institut Català d'Energia. Així mateix, la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient es farà càrrec del desmantellament de la línia elèctrica actual. Endesa va recordar a l'Agència Catalana de Notícies que, de moment, s'ha arribat a un principi d'acord i que el subministrament tant de Canàries com de les Illes Balears es fa a través de línies subaquàtiques de titularitat de la companyia i, per tant, tenen experiència en aquest tipus d'infraestructures. Actualment, el subministrament de la Punta de la Banya es fa a través d'una línia elèctrica convencional que recorre tota la barra del trabucador. És un dels punts més castigats pels temporals de llevant que molts cops arriben a trencar aquest istme, impossibilitant l'accés a les salines i malmetent els pals de llum dins del mar. Segons va declarar l'empresa Infosa a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, l'empresa encara no ha rebut la documentació del projecte.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre avança la campanya de rescat de peixos a l'Hemidelta Esquerre. Lluís Bertomeu ens porta aquesta informació des de Ràdio Delta.
Des de fa dues dècades, el Parc Natural del Delta de l'Ebre recupera els peixos que queden atrapats a la xarxa de rec quan les comunitats de regants la buiden per procedir a les feines de neteja i reparació amb l'objectiu de salvar el major nombre d'exemplars possibles. Des d'ara, aquesta campanya sempre tenia lloc entre els mesos de gener i febrer. Enguany, però, l'operació de rescat a l'Hemidelta Esquerre s'ha hagut d'avançar degut a l'assecament dels camps d'arròs per la plaga del caragol poma, tal i com explica la biòloga del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Nati Frank.
El rescat va començar al gener-febrer, perquè, segons les agroambientals, el buidatge dels canals se dona, així se deixa un temps, per a la hibernació de les aus. Però enguany, degut a la proliferació que hi ha hagut en el caragol poma, als arrossals, s'ha fet una mesura extraordinària i s'ha avançat l'època, el període d'assecament dels canals, que començaria ja, comença esta setmana, i només se farà l'Hemidelta Esquerre. A més, coincidís, com que hem avançat, nosaltres encara estàvem fent una campanya de pesca al riu, i serà molt interessant en aquest aspecte, perquè podrem comparar els resultats en la pesca al riu i els canals. Ja sabem que els canals, això serveix per a que els peixos no es morin i poder eliminar espècies introduïdes, però a més no serveix per a saber en quin estat se troben les poblacions de peixos dels canals i del riu. I enguany podrem comparar aquestes dues coses que és molt interessant, el riu i els canals.
Aquesta operació de rescat, que comença aquesta setmana i s'allargarà al voltant de 4 setmanes, es realitzarà als canals principals i secundaris de l'esquerra del riu des de Xerta i fins la desembocadura i servirà per fer un cens a partir del qual es fa un estudi sobre l'evolució de les espècies i les noves incorporacions.
Tot i la crisi, la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara torna a omplir. Ha hagut tendència a demanar menys metres d'estand, però al final, segons l'organització, ha fet falta lloc. La fira ofereix també als expositors publicitat gratuïta per l'emissora municipal i la possibilitat de guanyar un dels 8 sopars per dues persones oferts pels restaurants de la localitat. Josep Roig ens informa des de la Plana Ràdio.
En un primer contacte amb la regidoria de Fires i Festes del nostre municipi vam poder saber que enguany la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç local tornarà a penjar el cartell de No hi ha més lloc. Judit Lleixart, responsable de l'àrea, ens explicava que a dos dies de la inauguració els espais estan al complet, amb un total de 65 expositors. Lleixart reconeixia, però, que hi ha hagut una tendència a demanar menys metres d'estand, tot i que al final s'ha acabat omplint.
Bueno, pues en principi semblava que sí, que es complicava una mica, però perquè el que feia la gent aquest any era disminuir una mica l'estand. O sigui, pues el que agafava 4 metres, no majoritàriament tothom, però prous. O sigui, un agafava 4 metres, pues diria, bueno, jo aquest any vinc, però n'agafaré 3. I clar, al principi semblava que de dir, uf, perquè pues ja tens un... O sigui, esta fira està molt consolidada, com sempre venim dient, molta gent que ve de molts anys, i bueno, clar, allò que pensaves, bueno, a veure com anirà, però finalment han pogut, han omplit i fins i tot s'ha fet falta un altre any lloc. Ho repeteixo cada any, però és que és així, vull dir, inclús hem tingut que dir pues, a dos o tres que ja no hi cabien.
La regidora explicava també que s'ha procurat mantenir els preus dels estands pujant solament l'equivalent a l'augment de l'IVA. A part d'aquesta contenció en el cost, enguany s'ha ofert als expositors una novetat, la promoció gratuïta dels seus establiments o negocis des de la ràdio municipal en forma de paquets publicitaris que s'estan emetent des d'aquesta setmana i fins al proper diumenge.
Bueno, en principi el que han fet és el mateix preu que l'any passat, no puja res excepte l'IVA, perquè molt han pujat en altres, vull dir, això funciona així, però després han pensat la manera de poder-los ofertar d'alguna manera i bueno, van pensar que podríem promocionar-los pel mig de la Plana Ràdio, o sigui, fer uns spots la setmana abans, uns paquets publicitaris en tots els expositors que estiran a la fira, i durant la fira pues lo mateix, anar nombrant tots els expositors que estiran, explicant el que ofereixen, i bueno, i tot això pues serà completament gratuït per a tota la gent que es posa a la fira.
La 14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç local obrirà les seues portes aquest divendres 19 de novembre a les 10 del matí, tot i que no serà inaugurada oficialment fins a les 6 i mitja aproximadament per l'alcalde d'Arnes i diputat al Parlament Català, Xavier Pallarès. Recordem que l'entrada a la Fira de Santa Bàrbara és gratuïta i que, a més, si es participa a l'enquesta que es pot emplenar passant per l'estand de l'Ajuntament, es podrà guanyar un dels 8 sopars per a dues persones oferts per cadascun dels restaurants que participen a les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli que s'estan duent a terme aquests dies a Santa Bàrbara.
Governació signa un conveni amb la Fundació Llercabònia Futur per a l'adquisició de l'enciclopèdia Història Terres de l'Ebre. L'enciclopèdia Història Terres de l'Ebre consta de 7 volums que s'editaran els propers 3 anys. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa.
El director general de l'administració local del Departament de Governació i Administracions Públiques, Carles Bassaganya, juntament amb el president de la Fundació Llercabònia Futur, Ismael Pinyas, signaran un conveni d'adquisició dels 57 exemplars del primer volum de l'enciclopèdia Història de les Terres de l'Ebre. L'acte comptarà amb l'assistència del director dels Serveis Territorials de Governació, Carles Pasqual. Tindrà lloc a la delegació del govern a Tortosa i serà demà dijous a partir de les 5 de la tarda. La Direcció General d'Administració Local cedirà els 57 exemplars del primer volum de l'enciclopèdia Història de les Terres de l'Ebre als 52 municipis de les Terres de l'Ebre, als 4 consells comarcals de la demarcació i a la seu dels serveis territorials de governació. El conveni serà prorrogable anualment fins al 2013 amb l'entrega de 2 volums anuals. La col·lecció és un projecte ambiciós, elaborat per uns 200 historiadors i científics científics socials que permetrà conèixer minuciosament els orígens, el context, el costum i la història de les Terres de l'Ebre. Els volums de l'enciclopèdia són prehistòria i món antic, història medieval, història moderna, història contemporània, art i cultura, etnologia i economia i territori. Les Terres de l'Ebre són un territori en construcció, però també són un territori amb història. La història té la voluntat d'esdevenir una eina ordenada del màxim nombre de factors històrics, culturals, econòmics, artístics, polítics i socials del territori que cohesiona les actuals comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Josep Sánchez Cervelló coordina un equip de 14 especialistes dels àmbits de les ciències socials i humanes que s'han ocupat d'encarregar a més de 200 experts els textos que formen part dels 7 volums d'aquesta obra de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una trentena de persones aturades treballen ara en els plans extraordinaris d'ocupació de l'Ajuntament d'Amposta, especialment persones afectades de manera important per la crisi. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Efectivament, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha aprovat 4 projectes de plans extraordinaris d'ocupació local presentats per l'Ajuntament d'Amposta amb la finalitat de contractar persones aturades per realitzar obres i serveis d'interès general i social, especialment a persones amb dificultats econòmiques, donada aquesta època de crisi. Aquesta és una de les actuacions de les polítiques actives d'ocupació enmarcada en el projecte Impuls, patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu. Ho explicava Teresa Retxe, responsable de l'àrea de dinamització econòmica de l'Ajuntament d'Amposta.
L'Ajuntament d'Amposta se va adherir a dos projectes. El primer, un extraordinari que es diu Impuls, que, del Departament de Treball, del SOC, on 30 persones en el 70% de la jornada i el sou corresponent a la seva 20 peons i la resta de 10 tècnics, durant 6 mesos tindran un contracte laboral de el 70%, com dia de la jornada, però en l'obligació de que tenen entre 60 i 100 hores de formació. Val a dir que crec que ha sigut espectacular l'actitud de les persones que han entrat, totes persones en els mínims econòmics i socials.
En total, 31 persones contractades. Cal recordar que els treballadors i treballadores que formen part dels plans extraordinaris d'ocupació que es van iniciar el passat 15 de juliol aquest any han de rebre obligatoriament formació, una formació que ha d'estar vinculada a l'ocupació que desenvolupen durant aquests 6 mesos. Així, aquests treballadors estan actualment fent treballs de rehabilitació de les voreres d'alguns carrers de la ciutat d'Amposta o també donant suport a instal·lacions esportives i altres serveis de titularitat municipal, com per exemple ha estat la posada a punt del cementeri municipal.
No és una fira qualsevol.
És la Fira de l'Oli Novell.
El cap de setmana del 19 al 21 de novembre, Santa Bàrbara t'espera.
14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Podràs degustar i comprar el primer oli de la temporada.
Olorós, afruitat, saludable.
Podràs conèixer el nostre comerç.
Dinàmic, divers, competitiu.
I naturalment, passejar pel recinte firal gaudint de les activitats, xerrades i espectacles paral·lels.
14a Fira de l'Oli Novell. Els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Del 19 al 21 de novembre, l'espectacle que no t'has de perdre.
I a més, gratuït.
Des d'Alcanar ens parlen avui de la campanya de sensibilització ambiental que aquesta setmana es porta a cap tant a Alcanar com a les cases, amb l'objectiu de millorar els índexs de la recollida selectiva de la brossa. Una campanya que des del Consorci de Residus de la Comarca no tan sols es porta a cap al municipi canareu, sinó també a altres poblacions del Montsià. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui de qüestions mediambientals i ho fem perquè durant aquesta setmana, ahir dimarts a les cases i avui, dimecres dia 17 i demà dijous dia 18 aquí a Alcanar, les tècniques i comunicadores mediambientals del Consorci de Residus de la Comarca del Montsià porten a cap una campanya de sensibilització per tal de millorar la recollida selectiva de la brossa. Una campanya del contingut i objectius de la qual ens parlava als nostres micròfons la tècnica mediambiental Noelia Fabra. L'escoltem.
La campanya consistirà en repartir uns cubells i unes bosses compostables. Els cubells són uns cubells airejats per a la separació domèstica dels residus orgànics i les bosses compostables que són específiques per a aquesta fracció. Voldria remarcar que en cas de que no disposeu de bosses compostables i no les pugueu adquirir, doncs també es pot tirar en una bossa de plàstic normal, vale? Lligada, llavors la planta ja se separa. I llavors les comunicadores ambientals del Consorci de Residus del Montsià començaran el dia 16 de novembre a les cases del canal per la tarda, de les 5 a les 8 de la tarda, a la llar de jubilats. Les podreu trobar, us podeu adreçar a elles doncs, per a recollir el material. 5 a 8 de la tarda.
Molt bé.
Llavors, ja el dia 17, les podeu trobar aquí als serveis agraris del canal, de 9 i mitja a 12 i mitja. I el dia 18, que finalitza la campanya, estiran també aquí els serveis agraris al matí de 9 i mitja a 12 i mitja i a la tarda de les 4 a les 8 i mitja de la tarda. Que va destinada això, als edificis de nova construcció, que el 2002 va ser quan vau començar la recollida selectiva de l'orgànic aquí a Alcanar. Llavors ja es va fer una campanya de repartiment porta a porta i ara el que volem fer és pues, que les persones que en aquell moment pues, evidentment han anat construint nous edificis pues, que puguen tindre també l'oportunitat d'aconseguir este cubell de manera gratuïta. És el que pretenem.
Cal dir que aquesta campanya de nivell comarcal es porta a cap no tan sols al nostre municipi, sinó també a poblacions com Amposta, Ulldecona, la Ràpita o la Sénia, que ja van començar a recollir selectivament la seva brossa des de aproximadament l'any 2002 i 2003.
Dissabte 20 de novembre al Pavelló Firal de Sant Carles de la Ràpita, 8a Diada del Llangostí. Amb la participació de 14 restaurants, la col·laboració de 17 productors agroalimentaris de les Terres de l'Ebre i la cuina de Cambrils com a convidada. I del 20 de novembre al 3 de desembre, jornades gastronòmiques del Llangostí, amb menús especials que podràs degustar als restaurants rapitencs. Diada i jornades gastronòmiques del Llangostí. A Sant Carles de la Ràpita, on la terra abraça el mar.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
19 de novembre, a Godall, i a partir de les 10 de la nit, Identifica't, el festival ebrenc de la música compromesa i en català.
Lentament vaig esborrant la pena.
L'associació Contracop organitza el primer Identifica't amb les actuacions de Mascarats, Escatrac, L'Arcabout, Contracop i el cap de cartell, Pepet i Marieta. Pepet i Marieta com a cap de cartell a Identifica't. Primer festival de grups ebrencs, 19 de novembre i al Casal de Godall. I atenció, perquè hi ha sopar popular al preu de 3,50 €. Entra al Facebook d'Associació Contracop i identifica.
Serveis informatius de Mute.
Convocat el 7è concurs de pintura Vila de l'Ametlla de Mar. El Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar ja ha convocat aquest concurs que en el seu nou format reparteix més de 4.000 euros en 5 premis diferents. Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar patrocina i convoca el 7è concurs de pintura Vila de l'Ametlla de Mar. El concurs, que es fa amb caràcter anual, poden participar artistes majors majors de 18 anys, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o residència. Els autors poden concursar amb una sola obra de pintura, original i inèdita, i la tècnica a emprar és de lliure elecció, tot i que el tema comú per a tots és l'Ametlla de Mar. Al concurs no s'admeten pintures fresques ni muntatges efímers. El termini d'admissió de les obres comença a partir de la publicació de les bases, el dia 22 de novembre, i s'acaba divendres 18 de març a la 1:30 del migdia. El jurat, escollit pel Patronat Municipal de Turisme, estarà integrat per persones vinculades al món artístic i representants de l'organització del concurs i atorgarà el primer premi i el premi local. La resta de premis seran atorgats per les corresponents empreses, entitats i particulars i quedaran en la seva propietat. Tanmateix, el jurat pot declarar desert el concurs si considera que cap de les obres no té prou qualitat. La decisió del jurat serà per majoria i inapel·lable. Una vegada tancada la recepció de les obres, el jurat seleccionarà les obres finalistes que seran objecte d'una exposició a la sala de la Societat de l'Ametlla de Mar des del dia 21 al 29 d'abril. El veredicte i l'entrega de premis té lloc el dia de la inauguració de l'exposició. Dami Lleó, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme.
Els canvis ocasionats l'any passat amb les bases del concurs de pintura ràpida de l'Ametlla de Mar van ocasionar un increment en la qualitat i la quantitat d'obres presentades al concurs de pintura. Això ha fet consolidar aquest concurs i continuar amb aquesta modalitat, la qual esperem pues, gaudir un any més amb una gran participació, una gran qualitat, i que la gent podrà veure l'any que ve en una exposició que muntarem conjuntament amb les obres del concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre.
S'estableixen 5 premis. Un primer premi, Vila de l'Ametlla de Mar, de 1.500 euros. Un segon premi, Residencial Ecomar, de 1.000 euros. Un tercer premi, de 750 euros. Un quart premi, ADEC Assessors, de 600 euros. I un premi local, de 500 euros. El primer premi quedarà en plena propietat del Patronat de Turisme. D'altra banda, el premi de promoció local va destinat a motivar l'activitat pictòrica dels artistes locals. Entren en aquesta categoria els artistes que estiguin empadronats a la vila, que alhora també poden accedir a la resta de premis.
Diumenge a Santa Bàrbara acull la segona marxa BTT Fira de l'Oli. La marxa, amb un recorregut de 36 quilòmetres, tindrà l'al·licient de descobrir un nou tram de les senderes recuperades a la Serra de Godall per la mateixa entitat organitzadora. Les inscripcions ja es poden formalitzar a la pàgina web de la Unió Ciclista de Santa Bàrbara. La notícia ens la porta des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Després de la bona acollida que va tenir l'any passat la primera edició de la marxa BTT organitzada per l'Associació Ciclista Santa Bàrbara com una de les activitats paral·leles a la Fira de l'Oli, aquest diumenge 21 de novembre i coincidint amb l'esdeveniment Fira al Planer s'organitza la segona edició que tindrà com a escenari la Serra de Godall. Segons Ximo Bel, secretari de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, com cada any, la marxa tindrà l'al·licient de descobrir un nou tram de senders recuperats per l'Associació Planera amb la complicitat de l'Ajuntament Godallent. L'escoltem.
L'atractiu té el marc incomparable de la Serra de Godall i a més l'atractiu té que tots els anys oferim alguna sendera nova. Hem estat treballant per lo que és la Serra de Godall, recuperant antics traçats de senderes que antigament se passava en animals de tiro, i nosaltres el que hem fet és recuperar-los i fer-los accessibles per a poder passar tant a peu, cavalleria o nosaltres en les BTT. En particular estrenem dos senderes, una d'uns 4 quilòmetres de llargada i l'altra d'uns 2 quilòmetres i mig.
El recorregut d'aquesta segona marxa BTT Fira de l'Oli de Santa Bàrbara continua sent de tipus enduro, amb molta part de senders, la majoria aptes per a les bicicletes de muntanya, encara que hi ha algun tram més complicat, només apte per als més atrevits. Aquesta vegada es tracta de dos trams, el primer anomenat Sendera de la Cova d'en Panís, de 2 quilòmetres i mig de distància i de nivell mitjà, i el segon, la Sendera dels JB, de 4 quilòmetres de distància i del nivell tècnic i físic. També es passarà per altres senders ja coneguts com la de la Pedrera d'un quilòmetre i mig de pujada, la del Tossal Redó també de pujada d'un quilòmetre i mig i la de la Font de l'Arbós de 2 quilòmetres de nivell tècnic mitjà. Aproximadament el circuit és d'uns 36 quilòmetres, 13 de senders amb un desnivell acumulat pujant de 786 metres. El recorregut es pot fer en 3 hores de pedaleig i contempla diversos avituallaments. La marxa s'iniciarà i acabarà al recinte Firal Planer, on hi haurà rostida de salxitxes i botifarres amb allioli per a tots els participants. Les inscripcions es poden ja fer a la pàgina web de la Unió Ciclista Santa Bàrbara,
ucsbarbara.blogspot.com.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.